today.
Hola, bona tarda, benvinguts a Sants i Estalvis, el programa d'hàbits saludables de Catalunya Ràdio. Ja sabeu que parlem d'activitat física, de nutrició, d'alimentació i també de consum sostenible. Avui comencem, ja que estem tan a prop del Nadal, comencem parlant amb la Gina Estapé, que és dietista i que és cuinera integrativa, de com fer un Nadal una mica més saludable. Arribaran els torrons, els polvorons, les neules, etc. Però potser hi ha alguna alternativa millor per a aquelles persones que vulguin. Ho explorarem avui, com solem fer amb la Gina Estapé, parlant d'un Nadal una mica més saludable. I ja que vivim èpoques tan emocionals, també recuperarem un parell d'entrevistes. La primera, amb el Samuel Pujol, que és psicòleg i dietista, i que és important que domini aquests dos àmbits perquè ens parlarà d'una cosa poc coneguda, que és la relació que hi ha entre les emocions i la digestió. Quan tenim problemes emocionals, siguin greus o lleus, això afecta la nostra digestió? En parlarem amb Samuel Pujol. I si us preocupen les vostres decisions com a consumidors, amb l'Esther Vives també recuperem una secció on ens parlava del decàleg del consumidor crític, les coses que s'han de tenir en compte per fer un consum una mica més sostenible. El control tècnic avui ens ajuda el Josep Maria Marçà. Recordeu que teniu en contacte els Sants i Estalvis a l'Instagram del programa, @sansiestalvis. Comencem, benvingudes, benvinguts.
A Catalunya Ràdio estem Sants i Estalvis amb Adam Martín.
Avui us volem donar idees per passar un Nadal una mica més lleuger. D'entrada ja sabeu que la nostra filosofia, no sé si la Gina estarà d'acord, em sembla que sí, pel que alguna vegada ho hem parlat. Gina, bona tarda.
Bona tarda.
La Gina Estapé, ja sabeu que és cuinera integrativa, dietista i responsable de My Healthy Bites, que és aquest blog amb milers d'idees i receptes per cuinar una mica més saludable i disfrutar fent-ho, a més a més. Deia que per Nadal una opció és deixar-se portar, relaxar-se, que no passa res. Si al llarg de l'any menges correctament, doncs bé, escolta, si un parell d'àpats et passes, tampoc no ve d'aquí la misèria del Senyor. Però per a aquelles persones que vulguin també fer-ho correctament o preocupar-se del tema per Nadal sense, perquè això és important, sense sacrificar el plaer menjant, avui algunes idees per tenir un Nadal una mica més saludable pel que fa als àpats que menjarem.
Doncs bé, jo començaria dient sobretot que el més important, jo crec que, pel que tu deies, no? Per el Nadal, Sant Esteve, Nit Bona o les dates amb les que ho celebreu, a tots ens ve de gust disfrutar del menjar. No es tracta de sacrificar-se i estar visualitzant, menjant-ho amb els ulls i no saborejar-ho. Aleshores, són àpats que sabem que menjarem algun producte que potser no toca, no? Seria dintre d'aquest 10% de productes ocasionals que podem menjar. Però jo crec que el que és interessant és mantenir un estil de vida saludable abans i després d'aquests àpats. Perquè moltes vegades jo crec que el problema és que comencem, obrim la veda el dia 24
i
fins després de Reis no la tanquem. Aleshores, sí, són dies que no només són aquests 4-3 àpats protocolaris, no, de família, sinó que s'acaben allargant una i fins i tot 2 setmanes. Aleshores, aquí és quan ens engreixem, tirem per la borda tots els bons hàbits que teníem. Aleshores, sí, jo crec que el més important és, abans i després d'aquests àpats, seguir mantenint un estil de vida saludable. I això pot ser, per exemple, saber que, per exemple, el dinar de Nadal, si menjarem torrons o farem un àpat una mica més copiós, doncs intentem fer un esmorzar més lleuger i amb aliments més sants. És a dir, no, aquell dia no anem a fer una xocolata amb xurros, per exemple, perquè ja sabem que l'àpat fort el farem a l'hora de dinar. Aleshores, intentem menjar. Vull dir, sembla molt obvi, però moltes vegades, jo ho he vist això, abans de Nadal, fer un esmorzar molt copiós. Aleshores, no, intentem menjar més fruita, intentem menjar coses més lleugeres i que no ens sacin un munt, perquè després ja tindrem prou tateca.
Clar, però és que com que sobren tantes coses després d'un àpat, que si torrons, que si polvorons, que si no sé què, que si neules, que no sé quantos, et passes tot el reste de dies picant, fent àpats amb allò que et sobra.
Això crec que és molt important, l'exercici, que moltes vegades ens gastem tants diners amb torrons i dolços que després s'obren i tothom se'ls ha repartit, ningú els vol, i tothom sí. li col·loca el veí perquè ningú els vol, perquè sap que se'ls menjarà. Aleshores, intentem comprar-ne menys, que potser amb dos o tres torrons en tenim prou, però clar, en comprem cinc, un de cada gust, i més les neules, més els polvorons...
És que si s'acaba... Durant l'àpat és un drama. Sempre anar de sobrar. Aquest és el problema que tenim per Nadal, no? Que si tu poses quatre torrons damunt de la taula i s'acaben, sembla...
Sí.
Però si el Nadal no és... Nadal és excés. És que en quedin, no? És que diem, no en vull més. Aquest és un dels problemes, no? Què més? Més idees, va.
Aleshores, seguint una mica amb lo dels hàbits, intenteu també, jo us diria, durant aquests dies, que normalment també són dies que tenim festius, de sortir a caminar, fer esport durant el matí també per ajudar a baixar tot una mica. Què més? Durant els àpats en qüestió, una cosa molt important que jo crec que s'ha de tenir en compte és menjar amb tranquil·litat i amb consciència, perquè, és a dir, mastegant bé, perquè moltes vegades parlem tant i ens distraiem tant que mengem i engullim sobretot molt. Aleshores, a l'engullir, el que estem fent és empitjorar la digestió, perquè no estem mastegant bé, aleshores els aliments arriben a l'estómac sense haver-los primer triturat bé i ensalivat bé, que a la saliva també hi ha molts enzims, i després perquè la sensació de sacietat ens arriba molt més tard que si mengem més pausadament. Aleshores, això també farà potser que mengem més i després de sobte diem, ostres, però si estic superplena, no? Com no m'he donat compte abans? Doncs perquè potser si mengéssim més tranquil·lament i amb més consciència, això no ens passaria. Aleshores, és important, tot i que sí que és veritat que és un àpat en família, que ens estem distrets i que parlem, intentar fer l'exercici de mastegar a poc a poc.
De menjar de manera una mica més conscient allò que tenim a davant.
Exacte.
I ja està, eh?
Per altra banda, més entrant a les preparacions, intentem evitar, com que ja sabem, sobretot, que en els postres pecarem, intentem en el primer i el segon evitar preparacions fregides, intentem evitar molts embotits, intentem evitar atiborrar-nos de pa, que moltes vegades acabem menjant pa per acompanyar tot i ens atipem més de pa que no del propi plat. Aleshores, si el que ens ve de gust és assaborir els plats que hi ha per Nadal, mengem els propis plats i evitem consumir un excés de pa, que normalment ens empatxa més i tampoc ens està nutrint. Aleshores, aquest seria també un consell a tenir en compte. Per altra banda, acompanyar els plats amb aliments o preparacions digestives també ens pot ajudar a tirar una mica més cap avall o fer-ho tot més digestiu, com
si diguéssim. Per exemple, què seria?
Per exemple, seria afegir gingebre ratllat o vinagre de poma o cítrics que estimulin una mica la producció d'àcids gàstrics i que ens ajudin a afavorir aquesta digestió. Aleshores, per exemple, preparar una vinagreta o si fem una amanida de primer, doncs posem una amanida amb taronja o amb una vinagreta de llimona o afegir aquest gingebre ratllat o afegir, per exemple, xucruts germinats, que també són aliments que porten enzims, ens ajudaran també a poder pair una mica millor, com a mínim. Aleshores, també és interessant tenir-ho en compte.
Hi ha alguna infusió digestiva després?
Alguna infusió digestiva després.
Hi ha alguna espècie?
També, el comí, per exemple, el fonoll, tot i que sí que és veritat que les infusions moltes vegades quan bevem, sobretot quan bevem molt líquid durant els àpats, que fem és moltes vegades dissoldre una mica els àcids gàstrics que tenim a l'estómac. Aleshores, si sou persones que tendiu a digestions molt lentes o molts gasos o que us infli la panxa, intenteu durant els àpats no inflar-vos a grans quantitats, ja sigui d'aigua, d'infusions o del que, o kombucha o del que prengueu durant el Nadal, perquè el que fareu és empitjorar encara més la digestió, perquè estem dissolent una mica aquests àcids gàstrics. Aleshores, això no vol dir que hi ha gent que digereix molt bé i per molt que vegi aigua no, el millor no s'ho nota, però normalment quan algú et diu, ostres, que em noto que no he digerit molt bé, tonteries com aquestes de dir no beguis tanta aigua durant els àpats i beu-la millor abans o després, acostumen a funcionar força bé. Això no vol dir que no puguem beure, però fem sorbets més petits.
Clar,
no,
esclar,
sense beure'ns galledes d'aigua durant el menjar. Després, incloure, per exemple, pinya i papaya de postres també ens pot ajudar molt, perquè porten enzims proteolítics i que ens ajuden a digerir les proteïnes, que justament Nadal són àpats on mengem sobretot molta proteïna.
I molta proteïna animal.
Exacte, no? Aleshores també ens ajuda. I una altra cosa que m'agradaria també comentar és el tema de, bueno, ja una altra cosa que se m'acaba d'acudir ara, que no ho he comentat, és que hi hagi, intentar que hi hagi presència de verdures, és a dir, si els, ja sabem que el segon serà més contundent, que després potser menjarem dolços, almenys el primer intentem doncs, que hi hagi al millor doncs, amanides variades, o podem fer algun plat amb verdures així més divertit o més curiós, però que hi hagi també aquesta presència de verdures. I després de postres, com que els torrons i dolços normalment convencionals porten molt sucre, i refinats, greixos de mala qualitat, si sou cuinetes aprofiteu aquesta afició que us agrada per preparar-los a casa.
Per fer-te els propis torrons.
O torrons o qualsevol tipus de dolç que us agradi, perquè així podeu triar endolcidors molt més saludables, podeu posar greixos de millor qualitat i us eviteu que hi hagin additius i altres ingredients que potser no ens interessen tant. Aleshores, preparar-los a casa en comptes de comprar-los fets també seria un gran què. I si em compreu fets, intenteu fer-ho a menjar-los amb moderació. És a dir, no obriu la veda i fins que no pugui més allò segueix menjant torrons, sinó de dir, agafeu els que més us agradin i us els col·loqueu als plats i intenteu limitar-vos amb això.
Molt bé. Alguna cosa més per tenir... Hi ha moltes idees aquí i no són incompatibles amb el que et posen al davant, sinó que és una mica estratègies per
Exacte.
Menjar menys allò que tens a davant o perquè t'afecti menys o el que sigui sense renunciar al plaer. Que, per favor, de tant en tant...
Exacte, són dates...
Abandonar-se
Exacte.
A la cosa purament hedonista també està bé, no?
Són dates que, en aquest cas, fem una mica més la vista grossa, però perquè és això, són moments socials que també cal viure.
Jo, al final, penso, si... Respecto totes les opcions. Si hi ha una persona que s'ha fet un caldo, però que està migrant, que està patint perquè els altres estan menjant no sé què... Doncs que mengi allò altre, saps? Si està patint. Si es fan del caldo i està superfeliç i la mar de contenta, doncs perfecte que tiri endavant, no?
Sí, totalment.
Malgrat el que li diguin els altres, no? Ah, sí. Què fas? Presenta no sé què, un tofu per Nadal. Què passa, saps?
Sí, sí.
Sí. Però si t'estàs menjant un tofu bullit o ben fet, és igual, el que sigui, correcte, saborós, i estàs mirant perquè vols menjar canelons, doncs, home, potser aquest dia no seria el dia del tofu, no?
Exacte.
Una mica trobar l'equilibri entre una cosa i l'altra.
Sí, opino el mateix.
La recepta de la Gina.
Gina, va, que ens posem a la cuina.
Doncs jo avui us porto unes postres, perquè tot i que sí que per Nadal reinen els torrons i tot el que és amb xocolata i dolços, també va bé tenir unes postres amb alguna d'aquestes fruites que hem comentat que ens ajudaven a digerir. I us porto una recepta de pinya a la planxa amb coco i gingebre.
Ah, molt bé.
Una recepta molt fàcil de preparar, que a més ens porta aquesta pinya i aquest gingebre que ens ajudarà una mica més a la digestió. Aleshores, necessitem una pinya, dues cullerades soperes o tres d'oli de coco verge extra que el desfarem al bany-maria, una culleradeta de suc de gingebre, que per fer aquest suc de gingebre és tan senzill com pelar l'arrel de gingebre, ratllar-lo i aleshores amb la mà apreteu, fins que ja veureu que molt fàcilment surt aquest suc del gingebre. Una culleradeta de ralladura de llimona, també podeu afegir si voleu, i coco ratllat i canyella en pols per després per servir.
Molt bé.
Aleshores, peleu la pinya, la talleu a rodanxes o a tires verticals, com més us agradi. En un bol barregeu l'oli de coco amb el suc de gingebre, la ralladura de llimona i pinzelleu els trossos de pinya. Aleshores, escalfeu una paella a foc mitjà, no cal afegir-hi oli perquè la pinya ja vindrà amb adornadeta, i daureu la pinya dos o tres minuts per cada cantó, fins que quedi una mica daurada, i la serviu al plat i afegiu una mica pel damunt canyella i coco ratllat al gust.
Molt bé.
I una postre, unes postres alternatives.
Aquí teniu aquesta recepta, ara l'ha dit amb viva veu, però la podeu llegir i veure la fotografia a l'Instagram del programa @sansiestalvis, amb les altres receptes que tenim per vosaltres, per regalar-vos i per regalar-nos. Gina, moltes gràcies. Fins la setmana que ve.
Adéu.
Sans i Estalvis, amb Adam Martín. L'entrevista.
Sovint mengem alguna cosa que ens afecta a nivell digestiu, no sabem per què i ho atribuïm només a aquell aliment en concret, però de vegades pot ser que les nostres emocions interfereixin també amb la manera com digerim. I això, que pot ser una cosa que passa de manera puntual, si es va repetint en el temps, pot acabar desenvolupant problemes que poden arribar a ser greus o molt greus, fins i tot. Per parlar de relació que hi ha entre les emocions i la digestió, que sembla un tema una mica esotèric, però que ara veurem que no ho és gens, que està molt agafat, molt tocant de peus a terra, hem convidat el Samuel Pujol, que és psicòleg i dietista, que ajuda persones precisament amb problemes digestius, per exemple, intestí irritable, a reduir les seves molèsties digestives i equilibrar el seu món emocional, que sovint, com dèiem, sol ser la causa del problema. Samuel, bon dia, com estàs?
Hola, bon dia, Adam. Gràcies per convidar-me aquí.
Moltíssimes gràcies per venir. Explica'm una cosa, realment. Ja, abans de començar amb el tema, però hi ha una relació, per tant, entre emocions i digestió demostrada, a més, No és allò que dius, aquella sensació que hem tingut sempre de que quan tinc nervis a la panxa, això m'afecta a nivell digestiu.
Sí, sí, cada cop doncs, hi ha més estudis que apunten cap aquí, sí.
Uh-huh. Comencem pel principi, que és una emoció.
Val. Les emocions formen part d'un sistema que és ancestral, no? Que forma part que va començar des del principi de la nostra de l'evolució, no?
Uh-huh.
Llavors, el tenim tots els mamífers i el que ens ajuden és adaptar-nos al medi, el més ràpid i precís possible.
Val. Hi ha emocions positives i emocions negatives o és una interpretació errònia sobre les emocions?
En principi no hi ha emocions positives o negatives. Totes són bones perquè ens donen informació, no? Apareixen quan nosaltres comencem, quan llegim la realitat, segons si aquesta implica un perill per nosaltres, doncs s'activarà tot el sistema emocional, no?
Uh-huh.
I en principi ens ajuda, no?, adaptar-nos a millor.
El problema és quan són exagerades o repetitives, o, no? Aleshores és quan comença a generar problemes.
Clar, perquè doncs, moltes vegades les intentem tapar perquè ens molesten, perquè ens fan mal, no? I això, doncs, moltes vegades doncs, el fet de tapar-les doncs, és quan generen problemes.
Val. Anem al tema en concret. Com ens afecten les emocions a nivell digestiu?
Diguem-ne que el protagonista, per parlar d'això, és el sistema nerviós autònom,
uh-huh.
que és una part del sistema nerviós que és el que ens ajuda a mobilitzar-nos quan estem en perill, no, diguem-ne.
Val. El fight and flight aquest famós, no?
Uh-huh.
El que s'activa quan, per exemple, històricament és el que t'expliquen sempre, davant d'un lleó, el que et permetria lluitar o fotre el camp corrents, no?
Exacte, d'acord. Això mateix.
Vas seguint, David, tu?
Sí, de moment sí. Estic pensant en això de les emocions i de... Com que sóc un panxa contenta,
sí.
Doncs estic intentant buscar la relació entre el panxa contenta, bona digestió, bon humor. Suposo que té alguna cosa a veure el que estic pensant o el que
sigui. Sí, la veritat és que sí, que és la millor manera, no?, de conduir-se, no?
Bé, uh-huh. Perfecte. O el que és al revés. La gent que digereix malament sempre està de mal humor.
Sí, o podríem dir...
Mal de panxa, sempre va amb l'àlmex a la butxaca.
Clar, o també es pot dir el contrari, no? La gent que està sempre de mal humor potser digereix malament, no?
Exacte, sí. Que no, Adam pot ser que mengi molt bé, mengi bròquil,
exacte.
Però digereixi malament.
Això pot ser?
Podria ser, sí, perquè no només és el que mengem, som el que mengem, no?
Uh-huh.
Que sí, però hi ha més coses.
Hi ha més coses. Per tant, sistema nerviós central. I com ens afecta això? A nivell, és a dir, ja entrem en el procés digestiu directament, no?
Uh-huh.
Què passa a nivell fisiològic?
Sí. El sistema nerviós autònom el que fa és mobilitzar els òrgans involuntaris, no? Per exemple, el cor, que nosaltres... doncs no podem, o sigui, no podem dir-li al cor que vagi més ràpid o vagi més lent, no tenim control sobre això, no? Doncs treballa amb el cor, treballa amb els pulmons, per exemple, també, i treballa amb tots els òrgans del sistema digestiu.
Uh-huh.
Val? Llavors, què passa? Aquesta part del sistema nerviós el que fa és doncs, activar el cos o relaxar-lo, no? Dit així, una mica fàcil i ràpid,
uh-huh.
No?
Uh-huh.
Quan nosaltres estem, per exemple, quan nosaltres estem davant d'un perill, ens activem emocionalment, no? Per exemple, doncs, podria ser, doncs, podríem tenir por, no? La por és una emoció, no?
Uh-huh.
I a partir d'aquí, doncs, s'activa el sistema nerviós autònom i el que fa és posar el cos per poder fer front al perill, no? Uh-huh. Que és el que has dit tu, no? O lluitar o sortir
corrents. O marxar corrents.
No? Uh-huh. Val. En aquests moments, tot el sistema digestiu ha d'estar parat, no? Quan fem... O sigui, quan ens posem... Quan hem de sortir corrents, per exemple, no necessitem el sistema digestiu activat.
D'acord.
Llavors, hi ha una part del sistema nerviós autònom que el baixa, que el desactiva.
Val. Vale. Vale. Que això, en principi, si no estàs fent la digestió o si no has de menjar, no és un problema, uh-huh. però suposo que sí que ho és quan estàs menjant. Perquè aleshores necessites que tota la... Bueno, que una part de la sang estigui irrigant el sistema digestiu perquè tot funcioni com ha de funcionar.
Clar, exacte. Val.
I si jo visc, sóc una persona nerviosa, que tinc pors, que visc alterada més o menys de manera permanent, suposo que això fa que una vegada i una altra, demana digestió, acabi comportant una sèrie de problemes. És així?
Sí, perquè clar, si tu ets una persona que té moltes pors, que viu alterat, és com si estiguessis vivint en alerta constant, no? Estàs tota l'estona, doncs, com en estrès, no? Perquè doncs, llegeixes la realitat com si fos molt...
amenaçadora, clar, permanentment,
exacte,
no?
Clar, llavors, doncs, això fa que estiguis activat constantment, no? Uh-huh. Tota l'estona estàs en tensió. I això doncs, acaba doncs, traduint-se en una activació d'aquests òrgans que havíem dit, no?
I una desactivació, del sistema digestiu.
Clar.
I què passa si no digereixo bé? En principi, bueno, pues si no digereixo bé, passa per l'estómac, no es digereix bé, pels budells i surt per on ha de sortir, en principi, o no? O no és tan senzill com això?
Però això que és tan senzill... a moltes persones és un gran problema, no? Perquè, clar, sí, el menjar entra i surt i se'n va cap al lavabo i moltes vegades, si nosaltres vivim en estrès constant, pot ser que se'n vagi cap al lavabo en forma de diarrea, no? Uh-huh. I això un dia doncs, no passa res. Però, clar, si és dia rere dia, mes rere mes, any rere any, doncs, clar, implica un gran problema.
I al revés també pot ser, en forma de restrenyiment?
Sí, clar. Paràlisis, no? Tot el que sigui contracció muscular també pot implicar problemes d'estrenyiment.
I anant més enllà, problemes més greus que poden generar-se per problemes de mala digestió a causa de les emocions? Per exemple, a la intro em parlava jo del síndrome de colon irritable o coses d'aquest tipus, també?
Clar, perquè no deixa de ser, doncs... possiblement, doncs, sí que hi ha problemes doncs, de tipus alimentari, sí? Però també doncs, hi ha problemes del que estàvem parlant, no? De contracció muscular, no? Que no s'han de donar, no? Per exemple, doncs, imagina't doncs, un estómac que està constantment activat. L'estómac és un sac, és uh-huh. com un sac de múscul, no? Uh-huh. Doncs imagina't que l'estómac s'estigui contraguent en moments que no toca, no? Doncs llavors això és negatiu, no? Quan passa això, el més fàcil és que l'estómac expulsi el menjar, no? I això acaba implicant doncs, que el menjar no es digereix bé, no ens alimenta.
I una manera de neutralitzar tot una miqueta d'això, si més no, podria ser l'entorn on mengem? És que ara m'estava imaginant, no ho sé, no és el mateix menjar-se potser una mariscada en un pàrquing o un entrepà davant del mar, de la posta de sol o d'alguna cosa d'aquestes.
O en un lloc on estàs estressat que t'estressa.
O en un lloc on estàs
exacte.
Estressat, no? Per exemple, sí.
Clar, com per exemple tenir 10 minuts per dinar a la feina, uh-huh. no? Davant de l'ordinador i atenent no sé, el mòbil, el WhatsApp o les xarxes socials, etc. No? Llavors, clar, això és fatal.
Clar, i també veig que també depèn de les personalitats, vull dir, hi ha gent que li agrada menjar molt, no molt de quantitat, també, però que li agrada menjar molt, i hi ha gent que menja per menjar, perquè, sí, per no morir, bàsicament.
Per sobreviure,
per, sí. Sí, per no morir. Clar, llavors, clar. La gent suposo que li agrada menjar, vaig a aquest lloc, menjaré això, provaré això, tinc ganes de menjar això. Suposo que la personalitat ja és molt diferent i potser també tenen mala digestió, però no se n'han d'anar tant.
Clar, el més important és, en el moment en què mengis, estar tranquil, no? I només estar centrat en l'acte de menjar.
Clar, no? Això ho diem molt, no televisió, no iPad, no iPhones, no res, només menjar.
No baralles, amb no la baralles, sogra, amb la parella, totes aquestes situacions. No?
Exacte.
Vale, hem parlat una mica d'alguns dels problemes que poden sorgir a partir d'això. Suposo que la majoria de gent acaba prenent un Almax, això que deia David abans, no? alguna substància d'aquest tipus.
Antiàcid o alguna...
D'antiàcid o el que sigui, que és una manera de tapar el símptoma però no d'arreglar el problema. Tu com ho plantejaries, aleshores? Què es pot fer per millorar tot això?
Clar, si parlem que les emocions poden estar afectant, doncs... una bona forma de començar a treballar en això és intentar ser una mica més conscient, no? de les emocions que estem tenint, no? Que això és molt fàcil dir-ho, però que és difícil fer-ho, no? Però, bueno, hem de començar per aquí, no? Vull dir, quanta més consciència...
Aquí és quan tu fas de psicòleg i no de dietista, no? Aleshores?
Exacte, sí, clar, és que al final és una cosa que s'acaba juntant, no? Vull dir... La dietètica va per una banda, la psicologia va per l'altra i arriba un punt que hi ha un nexe d'unió, no? Mm-hmm. que és on intento moure'm jo.
Molt bé. Molt bé. I aleshores treballaríem una mica les emocions d'aquella persona i en concret faries alguna actuació al voltant del tema alimentació, només?
Sí, perquè clar, també hem de veure si realment doncs hi ha algun problema d'intoleràncies, si hi ha un problema que té a veure amb com m'alimento, la forma que tinc de menjar, quina relació tinc amb el menjar, que això també és bastant important, no? Per què menjo, no? Menjo per, com dèiem, no? Menjo per alimentar-me o menjo simplement perquè toca i és el que haig de fer.
O menjo quan tinc situacions emocionals greus, no?
Clar.
Massa poc, tot
clar,
això, no?
Clar, clar.
Aquestes actituds que tenim, un dia en podem parlar d'això també, perquè és molt interessant, no?, aquesta cosa de estic nerviós, em prenc un gelat de xocolata d'un litro.
I em calmo.
I em relaxo, exacte.
Però després...
Estic content i per celebrar-ho em prenc un gelat d'un litro de xocolata, clar, no? Clar, coses d'aquest tipus, no?
Clar, clar, clar. Clar, això, perquè també passa això, no?, que utilitzem el menjar per tapar, no?, coses emocionals, no? Llavors ja cada cop es va complicant més la cosa, no?
Molt bé.
O sigui, si l'estómac és el segon cervell, oi que se diu que és el segon cervell? Sou els psicòlegs de l'estómac, una mica, no?
Sistema digestiu, més sí, aviat, el fudell.
No, però i que ho deuen, que és el...
Els budells.
El sistema digestiu, els budells és el segon...
Sí.
El segon cervell, doncs seria... Bueno, però és millor psicòleg de l'estómac que psicòleg dels budells, no? Psicòleg dels budells.
Psicòleg és psicòleg de tot, no? Sempre.
Sí, no, clar, clar. És que tot va connectat. A vegades també fa gràcia, no? Tot està connectat.
Al final el tema és aquest, no? Potser... Que és veritat, no? Que és veritat. Sí. Que al final tot acaba estant connectat i potser moltes vegades les disciplines estan tan separades les unes de les altres que un nutricionista només veu unes coses, un psicòleg només veu unes altres i si un rep formació de les dues bandes aconsegueix unir coses que d'altra banda no podria unir, no?
Clar, sí, és que realment és així, no? El cos no està format només per parts, no? Hi ha un tot, no? I en aquest tot doncs, hi ha moltes coses que estan doncs, interaccionant i que van fent coses. No?
Com podem fer-ho per millorar la gestió de les emocions, aleshores? Ara tampoc farem un curs de mindfulness, però ràpid, què podem fer per coses bàsiques? Sobretot a nivell del tema digestiu, sobretot, perquè ara tampoc no fem un programa d'emocions i psicologia nosaltres, però...
Mira, el més important és poder... notar tota una sèrie diguem-ne que el que fan les emocions moltes vegades és com activa el cos, doncs nosaltres tindrem sensacions. Sempre que hi ha una emoció està tot això, sempre que hi ha una emoció està lligada a sensacions del cos, no? Llavors, la millor manera de gestionar les emocions és estar en contacte amb les sensacions corporals que aquestes que generen, no? Això, hi ha moltes disciplines de meditació i d'aquest tipus, no? Que incideixen molt en aquest aspecte, no? No està tan en contacte, no està tan pensant o estan en contacte amb l'emoció en si, sinó està en contacte amb les sensacions que t'estan generant, no? I al final l'emoció pues, anirà baixant i anirà desapareixent.
Molt bé. Doncs per recollir una mica, totes les persones que tingueu problemes digestius puntuals o no tan puntuals, potser el primer lloc per atacar seria el tema emocional i a partir d'aquí doncs, anar treballant, no? Si voleu més informació sobre aquesta qüestió, posar-vos en contacte amb el Samuel, tenim una pàgina web del Samuel, que és samuelpujol.com, aquest psicòleg i dietista que ens explica que avui aquesta relació als sants i estalvis que hi ha entre les emocions i la digestió. És un tema superinteressant. Quan vulguis, torna, perquè ens han quedat temes pendents, sobretot aquest tema aquest de la relació entre les emocions i els atracons i aquestes històries, aquestes conductes que també són una mica preocupants pel que fa a la conducta alimentària. Samuel Pujol, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Hi ha molt per parlar, o sigui que encantat.
I tant, i tant. Merci.
Sants i estalvis. Més anys a la vida, més vida als anys. I wish you smiled a little funny, not just funny, really bad. We could roam the streets forever, just like cats, but we'd never stray.
Com que avui tornem, és un dia de retrobada i ens passem mitja secció dient hola, què tal, com estem? També li toca a l'Ester. Ester Vives, què tal, com estàs?
Molt bé.
Descansada, relaxada?
Sí, molt.
Amb ganes de feina i de treballar i de remoure consciències i de fer-nos consumir millor?
Sí, això per descomptat. De treballar en la justa mesura, de remoure consciències a tot drac.
La justa mesura i una mica més, eh?
Sí.
El que faci falta. Ha començat el nou curs i segur que molts de vosaltres, jo ho he fet, us heu fet una llista de bons propòsits: anar al gimnàs, aprendre anglès, menjar de manera sana i saludable, vés a saber. Si el que us interessa és el consum crític, ja sabeu que des de Sants i Estalvis us volem presentar avui el decàleg del consumidor conscient. És a dir, les 10 passes imprescindibles per saber què comprem i què mengem i com això afecta el nostre entorn a tots els nivells. Decàleg, eh? Pim-pam.
Sí.
David, tens paper, llapis i tot, sí, i apuntat, sí, sí, i tal?
Pensa que la meva consciència costa, de remoure.
Ostres, no m'ho explica? Me lo dices? Que... Me lo cuentas? O què? I tant.
Vinga, va. Deu puntets.
Vinga, va, a veure si fem canviar una mica.
Al final del decàleg, com a mínim 3. Si hem remogut alguna cosa.
A veure si 3 em remouen, va.
Per on comencem? Número 1.
Sí. En primer lloc, a l'hora de comprar ens hem de preguntar si realment necessitem allò que comprem, perquè un dels elements que sovint succeeix és que comprem més del que necessitem.
M'has deixat sense la meitat del cistell ara mateix, bueno, eh?
Clar, per si de cas...
El decàleg del consumidor crític és compra allò que necessitis.
Que necessitis realment.
Exacte. Eh? I per tant aquest és el primer punt imprescindible, perquè vivim en una societat que ens crea necessitats artificials, que no són reals, ens fa creure que si comprem i consumim més serem més feliços, tot això és fals.
Però llavors has d'anar a comprar
compra
cada dia,
compra el que necessitis. No, tu pots comprar amb anticipació, amb antelació, tot el que necessites, però allò que realment et fa falta.
Però per què? Que cada dia? Què té a veure una cosa amb l'altra?
No, home, perquè a vegades, per exemple, si vull comprar mongeta tendra, no compro mongeta tendra per tota la setmana.
No, t'està dient que no compris...
allò que no necessitis.
Un ordinador amb 14.300 megas i no sé quan, i saps? Perquè no el necessites. Amb un més
de menjar, igual no cal que compris una bossa d'esnacs, no cal que compris unes xocolatines, o de roba, potser no cal que canvis la roba cada temporada. Això em referia.
Molt bé. O sigui, qualsevol cosa, no cal menjar, qualsevol cosa.
Exacte.
Sí, però del menjar també, però...
Sí, de l'iPhone 10 ni en parlem, no?
Si el necessites...
No, però és que és tan maco.
Exacte, per això, que si fas aquesta reflexió, la veritat és que es queden moltes coses fora del cistell, ho feia la broma, però consumim un sobreaccés de coses que realment no necessitem, espectaculars. Segon punt.
Doncs el segon punt seria el lloc on anem a comprar. En general, la major part del nostre consum, per exemple, de menjar, el 80% es calcula, la fem al supermercat. Els supermercats, les grans superfícies, els grans centres comercials, són l'exemple paradigmàtic de la precarietat laboral, per exemple. Són el lloc on els aliments, sovint la majoria d'ells, venen de l'altra punta del món, amb el que implica d'impacte mediambiental. Hi ha alternatives per un consum més responsable a nivell social i mediambiental, com comprar al petit comerç, si compres aliments formar part d'una cooperativa de consum, i el que apunten diferents investigacions és que si tu compres al comerç local, una major part d'aquest benefici econòmic que tu deixes a la tenda repercuteix en l'àmbit local, que no pas grans superfícies, que moltes del diner que tu deixes allà doncs acaba repercutint a interessos doncs, de persones i de grans inversors de l'altra punta del món a vegades.
Molt bé. Tu fas això? Tu sí que ho fas, això. Tu vas a botiguetes, no?
Vaig a botiguetes, però botiguetes... per coses molt específiques que sé que només trobaré a botigueta, però quan vaig a l'engròs, inevitablement vaig a una gran superfície, sí, i m'ho peto tot en una tarda.
Sí, bueno, és millor això que no comprar-s'ho tot en una gran superfície, no? També.
Sí, no, no. També, sí, crec que... El que passa que és difícil no comprar-s'ho tot en una gran superfície, clar.
Bueno, també si formes part d'una cooperativa de consum, fas la comanda un cop a la setmana, la vas a recollir al local que et diuen i també fas la compra de cop, la fas per internet i ho reculls tot a la vegada. Sovint és una qüestió de pràctica i hàbits de consum.
I de saber-ho.
Sí.
Moltes vegades ens passa desapercebut. Jo tenia una cooperativa a sota de casa i no ho sabia.
No, i també comprar menjar per internet, jo no sé si està molt extès, sí? Jo no he comprat mai menjar per... Coses sí, llibres, sí, vídeos, però allò, comprar dos tants iogurts, tant no sé què. Hi ha molts súpers que t'ho porten a casa.
Aquí fas la comanda per internet, a una cooperativa. Però és diferent, eh? No és com comprar a l'Amazon menjar. És una història diferent.
Però sí que és veritat que estàs comprant aliments que potser no veus i...
Clar.
Però
en general...
fas una aposta per un altre model de venda, de compra, de comerç, que vas en cooperatives i en la relació directa amb el pagès. També pots anar a comprar al mercat, per exemple,
sí,
i aleshores
sí.
També evites intermediaris. Tot això són alternatives, grups de consum, petit comerç, mercats, alternatives al que són els monstres de la gran distribució.
Tres, etiquetes, que sempre les llegim molt, les etiquetes, i jo no sé si n'hem de fer tant de cas, bueno, sí que ho sé.
Bé, les llegim i no les llegim.
Les llegim que ens interessa, com fem amb gairebé tots els aspectes de la vida.
Té sucre? Sí, m'ho porto.
Tampoc cal anar amb una lupa, en plan Inspector Gadget al supermercat, o amb la guia de Greenpeace, dels transgènics, la guia roja, verde i tal, no? Perquè ens tornaríem bojos, però sí que està bé tenir un cert criteri, i a les etiquetes, doncs, està bé que ens les anem mirant de tant en tant, per saber els sucres afegits que porten, no? Perquè a vegades hi ha un producte que diu sense sucres i llavors mires, no, la informació nutricional i et diu que de sucres afegits igual em porta un 9%, un 9 grams sobre 100 mil·lilitres, no? I dius, ostres, si deia que no n'hi havia gens. O bé la informació sobre els productes i ingredients que té allò que comprem i per l'ordre dels ingredients que surten, el que més ingredient hi ha en aquell producte és el primer.
Ah, per ordre, sí.
Aleshores, igual compres una infusió de Maria Lluïsa i veus que el 95% és dextrosa, que és un tipus de sucre, i potser hi ha només un 5% de Maria Lluïsa. Està bé que tinguem com els mínims instruments per saber interpretar una etiqueta, però evidentment sense obsessionar-nos en
sí,
el tema.
Després ve també la del valor nutricional, que ja és una segona etiqueta. Bueno, et passes mitja hora, mirant
bueno,
el paquetet.
Feta la llei, feta la trampa, perquè aquí a casa nostra compres mel de Montserrat. Ostres, mel de Montserrat. Llavors mires en detall i veus que la mel et ve fora de la Unió Europea.
Però l'ha fet una senyora que es diu Montserrat.
Exacte.
Sí, o l'han etiquetada al Bages. Per tant, aviam, no? Tot en la seva justa mesura.
Molt bé. Tot això, estem fent un decàleg del bon comprador, del comprador conscient i crític, perquè ho hem dit moltes vegades en aquesta secció, però tot allò que consumim té efectes immediats, o a llarg termini o a curt termini, però sempre té efectes sobre el nostre entorn, sobre l'economia del nostre entorn, sobre la nostra salut, sobre el medi ambient, etc, sobre moltes qüestions, i si és un tema que us preocupa, doncs mira, que estem fent elaborant un petit decàleg. I ara anem al punt 4, que és molt genèric, eh? Si comprem un aliment, què hem de tenir en compte quan comprem un aliment?
Jo diria tres elements a l'hora de comprar menjar. Que el producte sigui local, que sigui del territori, cosa que vol dir que el benefici el deixa en l'economia de proximitat i aquell aliment té un menor impacte mediambiental, perquè no és el mateix comprar doncs, uns tomàquets que et vinguin d'Holanda o del Marroc o una pera de la Xina, que no pas si venen d'aquí a casa nostra del Maresme. Clar, és un producte de proximitat, de quilòmetre zero, l'impacte mediambiental és molt inferior, millores el medi ambient, millores la comunitat, que el producte, en segon terme, sigui ecològic, sigui bio, per tant, sigui un producte que en la seva elaboració i transformació no hi ha productes químics de síntesi, és més saludable, i sense transgènics, i el tercer element, que sigui pagès, que doni suport a la pagesia local, als drets laborals. Jo crec que són els tres elements imprescindibles a l'hora de comprar un aliment. I si per qualsevol cosa compres una xocolata, un te i un cafè que no s'elaboren aquí, per això hi ha el comerç just, que implica aquests criteris de justícia aplicats a aliments que aquí no s'elaboren i que venen de països del sud.
Que no s'elaboren perquè no és possible,
clar,
perquè no
els podem conrear,
exacte, no?
Exacte.
Com el cacau o com el cafè. Anem a la roba, perquè si amb el menjar hi ha monopoli, amb la roba, no t'explico, hi ha moltes marques, però estan fetes sempre per les mateixes persones o per la mateixa marca mare, per exemple, Inditex, no?
Sí.
Que és la mare de Zara, d'Estradivarius, de Pull&Bear, de Massimo Dutti, de Bershka, d'Oisho, no voldria equivocar-me, però... Sí. Tot ve d'allà mateix.
Però cal dir que hi ha vida més enllà d'Inditex. Hi ha vida més enllà de Mancio Ortega.
Si la trobes, eh? Però l'has de buscar fort, eh?
Sí, perquè així com amb els aliments han anat emergint tota una sèrie d'alternatives, cada cop hi ha més mercats locals i mercats de pagès arreu del territori, i en diferents indrets pots trobar productes elaborats amb origen ecològic, amb la roba és molt més complicat, perquè evidentment és també un procés més complex i on hi ha més intermediaris. Però sí que cada cop han anat sorgint més alternatives. A Barcelona hi ha una iniciativa molt interessant que s'anomena Moda Sostenible BCN i porten a terme doncs, diferents activitats al llarg de l'any on des de persones que dissenyen roba, des de proveïdors en matèries primeres, des de tallers de confecció, plantegen alternatives a les grans empreses del que és la indústria tèxtil. Aleshores, sempre podem apostar d'una banda o per comprar roba de segona mà o bé apostar per aquests petits dissenyadors que elaboren també les seves peces de tèxtil a tallers del Maresme, que també n'hi ha.
Se'ns està menjant el temps, com sempre, i ara, com que estem on estem, hem d'afinar bé, eh? El sisè punt, pel que fa al consum energètic, estem parlant d'electricitat, de gas, de coses que necessitem, evidentment, però que tenim moltes opcions, també.
Sí, hi ha alternatives. Hi ha la cooperativa de producció i consum d'energia renovable Som Energia, que és una de les cooperatives veteranes en temes de consum i de serveis a casa nostra. Es va crear l'any 2010 a Girona, i que avui en dia ja compten 40.000 persones sòcies i dona servei a 60.000 contractes de llum, ni més ni menys.
I quina diferència hi ha respecte d'una convencional?
Doncs bàsicament que en lloc de donar els diners quan tu pagues l'energia a Fecsendesa, a Iberdrola, a Gas Natural, ho estàs donant aquests diners a una cooperativa de consumidors que ells inverteixen aquests diners, és una entitat sense afany de lucre, i els beneficis ells els inverteixen en projectes de generació d'energies renovables en diferents indrets del territori.
Una energètica sense afany
de
lucre
fàcil, eh?
Sembla una contradicció.
No, i és molt fàcil, tu truques, et dius que et vols canviar de companyia, els dones el número del teu comptador i ho canvien tot.
I el preu és igual de competitiu?
I el preu és, sí, molt similar.
Perfecte, molt bé. Setè punt, molt ràpid, el mòbil.
Ui, aquí.
No podem viure sense mòbil, oi?
Sense doncs mòbil cada dos anys, a més, nou.
Exacte, es fa malbé allò de l'obsolescència programada, no? Tot programat perquè al cap de poc temps es faci malbé i n'hagis de comprar de nou. Doncs més enllà de contractar el servei a Movistar, a Vodafone, a Orange, doncs també hi ha Som Connexió. Som Connexió, que és una cooperativa també que ofereix aquest servei de telefonia mòbil que es va crear a partir del 2005 i és una alternativa a aquestes grans multinacionals.
El que passa que ara moltes d'aquestes Movistar, Vodafone, Orange, tenen televisió per cable. Aquestes, com parlem, per exemple, que és aquí a Catalunya, clar, pots veure futbol, pots veure sèries, bueno, pots veure... Vull dir que a vegades també està molt bé, no? Me'l parlem, jo m'ho estic plantejant, mira, passo, parlem.
Però, clar, et venen un pack, això sobretot ho va començar fent Movistar, Movistar Plus, i també ho fan d'altres, però si tu vols intentar tenir més coherència amb les teves pràctiques quotidianes, Som Connexió és una alternativa. El que sí que m'agradaria assenyalar és que la coherència absoluta no existeix, perquè si no ens faríem un harakiri després del programa perquè ningú és coherent al 100%.
Exacte, exacte.
Per tant, a partir d'aquí el que intentem és llançar unes propostes, donar informació i que cadascú doncs, opti per aquelles que li semblin més interessants.
El vuitè i el nou punt, el primer és el cotxe, perquè sembla que també sigui una necessitat imperiosa anar en cotxe a tot arreu, i potser no ho és tant, i el segon, el nou punt, són el tema dels diners, el banc que fem servir.
Doncs el 8è punt, pots anar a peu o en bicicleta o en transport públic abans d'utilitzar el cotxe, no cal agafar el cotxe per anar a la cantonada de sota de casa, però sí, cal el cotxe perquè puntualment el fa servir per anar de cap de setmana, el fa servir més sovint, hi ha alternatives com també la cooperativa Som Mobilitat, que es va crear molt recentment i que el que permet és compartir el cotxe amb d'altres usuaris. T'estalvies pagar el que pagues cada any de cotxe, només pagues el que fa servir i a més és un model de servei de lloguer de cotxes cooperatiu.
Som Energia, Som Connexió, Som Mobilitat, tot és Som, eh?
I el nou, que també incluïem en el PAC, el nou de la banca, que fa sense diners, on poses els diners?
Som Banca.
Doncs,
no,
n'hi ha molts que són...
Triodos...
Exacte, hi ha Fiare, hi ha Triodos Bank, hi ha Oicocredit...
Evo, també,
hi ha
Evo,
la cooperativa...
Evo no.
Evo no. Hi ha la cooperativa COP57, no la cooperativa de crèdit. Aleshores, també són iniciatives que aquestes, totes aquestes dels bancs, han sigut anteriors a les que ara t'explicava. I és una manera de posar diners a banca alternativa.
I el desè i últim punt és el rebost de l'Àster, eh?
El rebost de la Vives.
Quin seria aquest últim per acabar de rodonir?
Doncs l'últim punt del decàleg és llocs on podem trobar tota aquesta informació que ara us hem donat. D'una banda, la revista Opcions, que és la revista veterana del consum responsable a casa nostra, que a la seva pàgina web opcions.org podeu trobar tot d'informació sobre aquestes temàtiques alternatives en el consum, i la XES. La XES vol dir Xarxa d'Economia Solidària, i és un espai que integra diverses entitats de casa nostra, catalanes, que aposten per models d'economia i de consum diferents, i que totes aquestes iniciatives que ara us he explicat, moltes d'elles formen part d'aquesta xarxa d'economia social i solidària.
Doncs teniu un decàleg preciós, que no cal que siguin fil per randa, però sí que podem començar pel primer i anar fent, perquè això és un esforç, no es fa de la nit al dia, si no hi esteu avasats, evidentment, i vas millorant una mica el teu entorn, i vas fent una compra més conscient, més crítica, més responsable, que té conseqüències positives després sobre el nostre entorn a tots els nivells. Cada vegada pensem, això és més barat i ja està, però allò té conseqüències i t'has de preguntar per què és tan barata una cosa, i això és una cosa que jo sempre diem al menjar, però és extensiu a la roba també, no?
Sí, el que surt barat a la llarga surt car.
Oi tant. Esther, moltes gràcies. La setmana vinent ens posem en camises d'11 vares.
I tant. Els tentacles de Coca-Cola.
La setmana que ve parlem de Coca-Cola i de, com a model d'un sistema de funcionament que no sempre seria el més ètic, podríem dir-ho, amb algunes pràctiques.
Les seves inversions, no? Com compres científics, governs, etc.
Gràcies, Esther.
A vosaltres.
Marxem! Doncs això és tot el que us volíem explicar al programa d'avui, on hem recuperat algunes seccions i entrevistes de programes anteriors. La setmana que ve, si ens ho permeteu, farem un dia de festa perquè arriba el Nadal i tot plegat, però us recordo que el dia 25 a les 7 del matí a l'antena de Catalunya Ràdio farem un petit programa especial, recortet, no arribarà a la mitja hora, del Sants i Estalvis. I ens veurem ja quan sigui, o ens sentirem quan sigui l'any 2020, que és aquí a la cantonada. D'aquí molt poquet tornarem, com sempre, a més propostes per mirar de millorar els hàbits que tenim a la vida. Alimentació, activitat física, ja ho sabeu, i tot el que tractem als Sants i Estalvis. Avui ens ha ajudat el control tècnic, el Josep Maria Marçà. Recordeu que us podeu posar en contacte amb nosaltres i veure les receptes i altres qüestions al nostre Instagram, @santsiestalvis. Moltíssimes gràcies per ser d'altra banda, per fer-nos confiança. Molt bones festes i molt bon any. Ens veiem o ens sentim dia 25 a les 7:05 del matí a Catalunya Ràdio en directe.